president del Brasil, senyor.
I piula, Gary Davis, piula Jair Bolsonaro, nou president del Brasil, un populista d'extrema dreta que odia els gais, que defensa l'eliminació de l'oposició i que amenaça amb retirar la protecció legal a les Amazones i a la seva gent. Temps sinistres. També, d'una altra banda, també fent referència al nou president de Brasil, Laura Cuadrado, politòloga. Per un any en què cap dona sigui assassinada, per un any que puguem tornar a casa lliures i segures, per un any en què no se'ns interrogui, si ens interrompi, parlar, per un any en què no siguem les exagerades, per un any que la injustícia es converteixi en justícia, per un any feminista. En aquest cas, feia referència a dones assassinades, la politòloga. Uh-huh. Però també dir que, hi ha un altre tuit que és que feia referència a
Jair Bolsonaro,
Bolsonaro, uh-huh, politòleg a London School of Economics, Joan, perdona, perquè Brian Kless diu: la meva predicció per al 2019, el 2016 serà recordat com l'any que la gent va apostar pel populisme. El 2019 serà recordat com l'any en què el populisme va entrar en crisi. Hi haurà una gran disfunció política, plena de caos. Trump mesura que evoluciona la seva presidència, les turbulències del Brexit i Bolsonaro al Brasil. Per tant, també fa referència al nou president de Brasil.
No seré jo qui digui que un president com Jair Bolsonaro a damunt d'un Rolls Royce amb el braç aixecat em recordava unes altres èpoques. No seré jo qui digui això. Seguim, però, amb bona música a aquesta hora, quan passa un minut i mig de 8:45 del matí. Ho fem amb Sopa de Cabra, Camins.
Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fides Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fides Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
Ràdio Estel.
Gairebé 7 minuts que passen de 8:45 del matí. Un dia, dèiem en aquesta primera hora, que com cada any, com cada cap d'any, de fet, estem pendents de l'economia, i és que mentre s'apugen les pensions i el salari mínim interprofessional, pugen també alguns dels serveis, com els peatges o el preu del taxi, però també el del carburant. Això sí, es congelen i s'abaixen els preus de la llum, el gas i l'aigua, tot i que les elèctriques ja han avisat que podrien pujar un 4% i baixen alguns dels medicaments. En parlem a aquesta hora amb Eduard Arruga, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Societat Catalana d'Economia. Senyor Arruga, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Perquè cada cap d'any hem d'estar pendents de l'economia. Què fa que d'un any a l'altre variïn els preus, com el del transport, els carburants, els d'alguns serveis?
Bé, sobretot canvien a començaments d'any els preus regulats. Altres preus es modifiquen al llarg de l'any, però quan es pren una decisió de limitar els creixements d'alguns preus, sempre es fa amb efecte 1 de gener. És l'efecte calendari. Mm-hmm. No, també pugen, evidentment, com sabem, doncs els sous i les pensions. Mm-hmm. I això és un efecte doncs, normal, de que s'agafin aquestes dates. Però, evidentment, això no vol dir que després aquests preus es mantinguin estables durant tota la resta de l'any. Hi ha molts, com per exemple els preus dels aliments, els preus de la benzina, que pugen i baixen doncs, al llarg de l'any.
Aviam, m'ho hauré d'explicar bé perquè jo sóc d'Humanitats i estic segur que ho farà, però si s'apugen els sous i s'apugen les pensions i també s'apugen els preus de serveis, d'aliments, com vostè deia, ens quedem igual, de fet, no?
Sí, de fet, sí. Aquest any tenim una novetat important, uh-huh. I és el gran creixement que s'ha sofert o que s'ha establert pel salari mínim interprofessional, uh-huh. És a dir, pel salari mínim. El fet de pujar-lo a 900 euros per mes i 40 hores de setmana de treball, evidentment, doncs això és un creixement important, però que no necessàriament afecta a tothom. És a dir, aquest creixement de més del 20% no afecta a tots. Per exemple, jo estic segur que Catalunya afectarà molt més que altres zones del país. Per què? Perquè els sous a Catalunya són més alts que altres zones del país amb raó de que els preus també són més alts. Mm-hmm. És a dir, vostè mateix ha dit que es limiten els creixements de molts preus i alguns inclús s'han congelat, l'aigua, l'electricitat. Però això no vol dir que el preu sigui el mateix a totes les zones d'Espanya. I per tant, doncs, com que aquí ja són més alts, també pugen amb el mateix percentatge, però no els que pugen, però no necessàriament el preu en euros per quilo, euros per litre o euros per hora, és el mateix. Mm. Això passa. És a dir, en aquest sentit, tot puja i pot ser que no tot ens afecti igual.
Ara el, parlava,
creixement
però...
de les, el creixement de la, dels sous, per exemple, sí? Doncs el, del salari mínim, més ben dit, és una mesura social important, una mesura que pot contribuir a la millora de molts sous, de moltes persones, sobretot, com he dit, fora de Catalunya, i de Madrid també, però no necessàriament vol dir que creixerà molt el consum ni que ens veurem molt millor. Aquestes persones.
Ara em parlava de, precisament de la pujada del salari mínim interprofessional, aquests 900 euros. S'espera així també una dinamització de l'economia per aquest any?
No depèn tant d'això. La dinamització de l'economia, malauradament, depèn de les expectatives econòmiques, és a dir, i sobretot del que és molt important en economia, que és la creació de llocs de treball. El creixement del salari mínim interprofessional no és, és una bona mesura social, però no és, no és un incentiu, evidentment, per les empreses per augmentar el número de llocs de treball. El número de llocs de treball, i per tant la creació de més ocupació i la disminució d'atur, això depèn molt de les expectatives, de si veiem que l'economia anirà millor, de si veiem que hi haurà un major consum, si hi haurà sobretot més inversions, si hi haurà més exportacions, i en aquest sentit, malauradament, he de dir que la previsió és que aquest any 2019 serà un any regular. Per què dic regular? No serà un any bo de gran creixement, tampoc serà un any de decreixement. És a dir, no serà un any de certa estabilitat, d'una molt petita millora que pràcticament serà semblant al creixement de la població. No és pels immigrants, sinó perquè la natalitat pugui ser superior a la mortalitat, en definitiva hi hagi més, més caps i més boques a Espanya per alimentar. Però, en aquest sentit, les expectatives, penso, per exemple, en Europa, en una situació on Brexit pot causar problemes tant a Gran Bretanya com a l'Europa, a la resta de la Unió Europea, a la que queda, com, per exemple, l'economia mundial, que no funcionarà tant, per raó de guerres comercials, etc., no funcionarà tant com els altres anys. Les exportacions, per tant, no tiraran. El consum intern es veurà afectat pel creixement dels preus i, per tant, no tindrà un gran creixement. L'única variable que podria créixer bastant seria la inversió. La inversió necessita expectatives de futur positives. I en aquest sentit hem de dir que no es veuen ara, actualment, l'any 2019, un any d'eleccions, un any de discussions, etc., doncs no es veu que pugui ser un any molt favorable en aquest sentit pel creixement de la inversió. Per això dic que l'any 2019 em temo, i m'agradaria equivocar-me, que serà un any regular. És a dir, un any de poc creixement.
Una altra de les novetats, senyor Arruga, és a la pujada de les pensions, que s'apugen segons l'IPC. Què significa aquest canvi per la butxaca dels pensionistes?
Bé, això és una decisió positiva. Positiva en el sentit de que no agreuja la situació dels pensionistes, però no de que la millori. Simplement manté a nivell estable. La manté com si no hi hagués inflació, però evidentment no és una mesura social positiva, quan després de molts anys en què les pensions han pujat només el 0,25%, quan els preus pujaven més, però evidentment hi ha un problema, hi ha una situació a mi d'estabilitat. És bo pels pensionistes, és una mesura social bona, que cal aplaudir, però evidentment no és una mesura que afavoreixi el creixement de l'economia. Simplement afavoreix el manteniment, perquè si els preus pugen un 1,6 i les pensions un 1,6, com diria un normal, ens quedem igual.
Recordem que avui estem parlant amb el senyor Eduard Arruga, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Societat Catalana d'Economia. Una de les pujades de les que més se n'ha parlat els darrers dies també és la pujada dels autònoms en favor de més drets. Aquesta també és una mesura positiva?
Sí. Sí, positiva pels autònoms, perquè d'aquesta manera han de cotitzar més i podran tenir, quan arribin a una edat de jubilació o si, en cas d'incapacitat, doncs, o de problemes, diguem-ne, per exercir la seva funció d'autònoms, vull dir, podran tenir una millor situació. Ara bé, repeteixo, com en el cas dels pensionistes, és una mesura social que a més té un petit component positiu i és el de que millorarà una mica la situació de la seguretat social considerada ella mateixa, perquè, evidentment, les majors cotitzacions incrementaran els ingressos de la seguretat social. Però, vull dir, però des d'aquest punt de vista també és més positiu a llarg termini i és més una mesura social que una mesura d'incidència econòmica amb el sentit de creixement.
Ens deia vostè i ens feia aquest pronòstic que l'any 2019 seria un any regular. L'estat espanyol és encara un estat en crisi econòmica?
La crisi potser ja s'ha superat en molt bona mesura, amb una excepció important. La desigualtat és ara més alta que fa 10 anys. És a dir, bueno, fa 11, perquè va començar el 2008. És a dir, la desigualtat és important i en aquest sentit la crisi l'han pagat sobretot les classes mitges baixes i les baixes, sobretot en el sentit de més precarietat econòmica, més desigualtat social, més desigualtat en el sentit d'accés a béns i serveis, i aquest és un aspecte de la crisi doncs, que encara no s'ha superat. Per la resta, sí, podríem dir les empreses han pogut ja recuperar una mica el nivell del 2008 en el sentit de llocs de treball, d'estabilitat, etc. Però si volem créixer, hem de fer encara més coses. I aquestes coses són canvis estructurals, no simplement modificacions de, diguem-ne, de forma, sinó s'ha d'anar una mica al fons. S'ha d'anar a crear una reforma, a fer una reforma laboral més sèria i pensant més en el futur i pensant molt més en dones. S'ha de fer una reforma fiscal que eviti la corrupció i que faci que guanyen més, paguin més, que no hi hagi tantes facilitats, diguem-ne, perquè els que tenen molts diners puguin tenir més facilitat per eludir el pagament d'impostos. Hi ha molts que paguen els impostos que corresponen, però n'hi ha molts també que els eludeixen. I aquestes facilitats fiscals, doncs vull dir, en molts casos haurien de desaparèixer.
Queda clar. Senyor Eduard Arruga, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Societat Catalana d'Economia, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí en a primera hora de Ràdio Estel i fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies.
3 minuts que passen de 3 quarts de 9 del matí. Nosaltres que també continuem amb bona música i un dels que ens ha desaparegut fa molt poc va ser el rei del bolero, Gràcia. El trobarà molt a faltar com la Societat Catalana sencera. Moncho, tota una vida.
Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida te estaría cuidando, te estaría mirando. Como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría cuidando, te estaría mimando como cuido mi vida, que la vivo por ti.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa, records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
D'aquí a 2020 a Catalunya hem de recollir selectivament el 60% dels residus.
És complicat.
Jo no canviaré res.
Quina mantra.
Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No te n'adones? Estem alterant el nostre ecosistema. Que les excuses no t'impedeixin llançar els envasos de cartró i el paper al contenidor blau. Et necessitem. Recicla. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belloc 6769 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Set minuts i arribarem a les 9 del matí, i abans d'arribar-hi dèiem que segur que tot just abans de començar l'any ens hem fet alguns dels propòsits, com deixar de fumar, anar al gimnàs o aprendre algun idioma, entre molts d'altres. Propòsits que no sempre s'acaben complint. Però quins són els millors passos per intentar complir l'objectiu? Li preguntem avui al coach Jordi Casado. Senyor Casado, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, és un plaer. Com esteu?
Quins són els... De fet, molt bé, fent ràdio novament aquest 2019.
Molt bé, això és bo.
Quins són els propòsits més freqüents que ens marquem de cara a començar un nou any?
Doncs mira, jo crec que els reptes o els desitjos són aquells que més necessitem, uh-huh, normalment. Sempre és bo, amb aquest tema, que és un tema molt recurrent, i sobretot en aquestes alçades de la pel·lícula, no? El primer dia, el segon... Aquests passos que tu has incidit, jo crec que n'hi ha tres que són molt importants que els tinguem en compte. Mira, el primer és una cita molt del metro, diria jo. Abans d'entrar, deixeu sortir. És a dir, que incorporant nous reptes constantment, està bé quan parlem de novetats, però és molt sa saber quins reptes pendents tenim que no hem viscut. Clar, si cada cop que comença l'any som capaços de preguntar-nos quin repte tinc pendent, ens farà molt més compromesos amb les nostres paraules i potser menys somiadors amb els nostres desitjos. És molt important tancar, per dir-ho així. Una segona reflexió, que aquesta de vegades és molt habitual a la consulta de... trobes gent que et diu, escolta, vull fer això, vull fer l'altre... No. És millor viure un que cinc, plantejar-te cinc i deixar-ho. És a dir, marquem-nos com un repte real, assolible. Posem una data d'inici, també. Llavors, posem la força en un repte i normalment tendirem o tindrem major èxit que no pas plantejar-nos cinc reptes i voler viure'ls tots de cop.
Per tant, aquest, a part de plantejar-nos molts reptes, deixi'm fer-li la pregunta a la inversa. Per què no solem aconseguir l'objectiu o per què ni tan sols arribem moltes vegades al primer dia, de fet?
Mira, en part, jo diria que molts objectius no són nostres. De vegades tenim una força dins nostra que ens empeny a fer objectius o a viure reptes que no ens els hem plantejat nosaltres mateixos, sinó que són de vegades tendències. Mira, he de practicar mindfulness. Ai, sí, mira, que ara tothom ho fa. O he d'aixecar-me ben d'hora per fer ioga.
Són reptes més socials,
Correctíssim. I llavors, és molt important que una persona entengui la seva particularitat, entengui què és més assolible per ell, entengui que li pot venir bé en aquell moment. Que això és com una altra de les reflexions que sempre intento compartir amb la gent. Planteja't microreptes. Moltes de les, fixa't en això que em deies de la pregunta, molts dels nostres desitjos són: aquest any deixaré de fumar, aquest any m'apuntaré al gimnàs. Com que any? Perquè no parlem de aquest mes, aquest trimestre, vull provar això. Escolta, que ho vist bé, li dono continuïtat. Que no he pogut ni anar un dia o no ho he fet, esborra aquest repte. No és real. Ara mateix no és el moment. I de vegades, socialment o per una roda de he de tenir desitjos, ens plantegem i comuniquem coses en veu alta que no són reals.
Per tant, ens posem massa a propòsits, no els solem fer perquè són massa socials, massa marcats per la societat. En definitiva, també ens hem de conèixer millor abans de posar-nos un propòsit?
I tant, i tant. Perquè si no, moltíssimes vegades estem parlant per parlar sense cap sentit. Llavors, el coneixement personal, el creixement personal, no és que és una garantia absoluta del coneixement, perquè el coneixement és molt dinàmic, però sí que és cert que és una ubicació, aquest on estic, on vull anar, i també, sobretot, plantejar-nos aquests reptes a curt plaç, i no sempre grans reptes. És com una escala del 0 al 10, i moltes vegades les persones tendim a... Ostres, a lo grande, deixaré de fumar, m'aniré al gimnàs, ostres, i el dia a dia ens empeny també amb moltes situacions que ens separen d'aquests desitjos tan grans que ens plantegem. Anem potser a lo més proper.
Per tant, molt resumit, perquè ens queda un minutet, sí. Però quines són les passes a seguir per complir aquests objectius?
La primera ja ho has dit, asseu-te amb tu mateix, tingues aquest coneixement personal. Dos, tingues realisme, proposa-li un realisme al teu repte. I tercer, que sigui assolible, que tu puguis dir dintre d'un mes, estic en camí d'aquest objectiu. O sigui, l'he començat, l'estic tastant i vull veure què tal em senta dins meu.
Jordi Casado, coach, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, i sobretot per molts dels pensaments que fas per Radio Estel, que ens serveixen molt i molt per créixer personalment.
Encantadíssim, Joan.
Fins la propera, una abraçada.
Fins la propera, macos, adeu.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a Primera Hora, a Radio Estel.
Mig minut i arribarem a les 9 del matí. Aran Soler, que ens portarà tota l'actualitat informativa, i després no es perdin Remeis de Frare. Per cert, tampoc es perdin el nou calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana en commemoració del 25è aniversari de Ràdio Estel i el 40è de Catalunya Cristiana. Per més informació, 93 409 27 70. Demà hi tornem a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Repassem l'actualitat. Joan Guinjoan ha mort als 87 anys d'edat aquí a Barcelona. Guinjoan havia estat guardonat amb el Premi Nacional de Música tant per la Generalitat de Catalunya com pel Ministeri de Cultura. El compositor està considerat un dels pares de la música contemporània catalana. D'altra banda, l'ultradretà Jair Bolsonaro va ser investit nou president del Brasil. Ahir a les 6 de la tarda va arribar al Congrés Nacional per assumir el poder per als pròxims 4 anys. Després de jurar el càrrec, el nou president va defensar els valors de la família i de la tradició judeocristiana i va prometre lluitar contra el que va anomenar lligams ideològics. Bolsonaro va arribar a la presa de possessió en un vehicle d'època acompanyat per la seva dona Michelle, seguit d'una caravana d'automòbils i envoltat d'un fort operatiu de seguretat que integra un ampli pla de vigilància que es va desplegar per tota la capital brasilera. D'altra banda, es busca un conductor fugit després d'un atropellament greu a la Diagonal. La Guàrdia Urbana demana la col·laboració ciutadana per localitzar un conductor que va fugir després d'atropellar greument una persona a l'Avinguda Diagonal de Barcelona la nit de Cap d'Any. L'atropellament va passar a 3:45 de la matinada a la cruïlla de la Diagonal amb la Rambla Catalunya en ple centre de la ciutat. I ja per acabar, el Papa invoca la benedicció de Déu sobre tota la humanitat. Durant la celebració de l'Àngelus des del Palau Apostòlic del Vaticà, ahir dimarts 1 de gener del 2019, el Papa Francesc va demanar la benedicció de Déu sobre tota la humanitat. I en plana d'agenda, també recordar per avui que a partir de les 7 de la tarda hi ha un acte de missa a la Basílica de la Catedral de Girona. Avui a partir de les 7 de la tarda. Tornarem amb més informació a partir de les 10 del matí, aquí, a Ràdio Estel, com sempre, repassant tota l'actualitat informativa d'aquest primer informatiu de l'any de 2 de gener del 2019. Tornarem amb més actualitat a partir de les 10 dins del programa Fórmula Lesan, avui en directe aquí, com sempre, a Ràdio Estel. Fins ara.
A Ràdio Estel sentim el Nadal.
Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Fins al 6 de gener, a Capravo, segona unitat al 70% als productes assenyalats amb la targeta El meu Club Capravo. Com el Cava Brut Reserva 75 centilitres de Gran Bac. Emporta't la segona unitat per només 2,07 €.
Benvingut a Capravo. Hola, lliure comprador.
Aquest Nadal, Capravo s'uneix amb Creu Roja Catalunya perquè cap nen es quedi sense menjar i tu hi pots col·laborar. Compra una estrella solidària. Envia-la des dels supermercats Capravo o a través de Capravo a casa i penja-la al teu arbre de Nadal. Capravo et desitja bon Nadal.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento, también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Tal dia com avui,
un 2 de gener però de 1981, al Almussafes, València, es fabrica el Ford Fiesta 1 milió d'aquella factoria d'aquells indrets. 1902, el 2 de gener, a Barcelona es va publicar el primer número del setmanari Cucut. 1976, va néixer a Sevilla el 2 de gener, Paz Vega, actriu espanyola. 1997. Va morir a Pineda de Mar el maresme Joan Coromines, lingüista català. Avui, 2 de gener, és Sant Abel, patriarca, defensor de Viena. I el 1947, el dia 2 de gener, va néixer Elsa Baeza, a Cuba, cantant i actriu cubana radicada a Espanya. Aquí escoltem, amb la cançó Credo.
Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso, engendraste el hombre nuevo para la liberación. Tu voz está resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Radio Estel.
You've got more than other girls. Now you may not be good.
Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips that will be true. I don't need a falling clover, rabbit foot, or good luck charm. With lucky lips, I'll always have a fella in my arm.
With lucky lips, I'll always have a fella in my arm.
I never get heartbroken, no, I'll never get the blues.
Ruth Brown, que ens deixava aquest Lucky Lips aquí a Ràdio Estel, quan passen 11 minuts de les 9 del matí. I abans de continuar amb més bona música, anunciar-los una darrera hora, i és que segons ens informen bombers i el tram de Barcelona, hi ha diversos ferits en un accident del tram Besòs al final de la línia T4, precisament a l'estació de Sant Adrià. Fins a 5 dotacions dels bombers, segons informen, s'han desplaçat al lloc dels fets, juntament amb els equips d'emergències i també la policia local. En aquests moments la catenària està tallada i no hi ha servei entre les parades de Sant Adrià i Maresme de la T4, ni tampoc a la T6. El Twitter, com dèiem, del servei del tramvia informa d'altres serveis alternatius. Més informació sobre aquest succés ens la portarà ara en Soler a partir de les 10 del matí. Nosaltres continuem amb més bona música, que ens porta en Charango amb aquest Compte amb mi, o Leslie Gore amb It's My Party. Després arriba Fra Valentí Serra amb Remeis de Frara.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis. Compta amb mi. Compta amb mi quan succidin els dies. Si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança descuida els mals passos hi haurà uns braços. Compta amb mi. I tu i jo
I'm not the only one.
desfent la neu a dins dels teus llençols, i tu i jo. Fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs per parlar de remeis casolans, de remeis de frare i de bon producte, com sempre ja seu a aquesta taula de Ràdio Estel, en Fra Valentí Serra, molt bon dia.
Bon dia, Pau.
Bé, ara, ara deia, seu a la taula, no seu a la cadira, eh? A l'estudi.
Sí, hi ha una taula.
Exacte.
Una taula per aguantar els micros i els papers.
Exacte.
I avui ens aguantaria un bon porró, que parlarem
sí,
del vi.
Deia bon producte, avui parlem de vi, eh?
De vi, no tant en la seva dimensió remeiera, que la té, doncs, el vi de Donzell o el vi d'Ibèric, que són doncs, per ajudar a la bona digestió i el bon funcionament de l'organisme. Parlem del vi a taula.
Uh-huh.
El vi és un producte estimadíssim que forma part de la nostra cultura més íntima. No cal dir que l'Eucaristia és entorn del pa i del vi.
I tots els pobles de la Mediterrània sembla que els lliga, aquesta tradició vinícola.
Sí, ens lliga molt, ens agermana molt, i sobretot doncs, begut en mesura i en clima de festa, entorn doncs, d'un porró, d'una taula pairal casolana, doncs fa aquest ferment de fraternitat i de unitat.
Sí, senyor.
M'agrada parlar avui d'un aspecte que en els nostres dies s'ha oblidat una mica, però que té una gran importància, que és l'ús de la fusta en la maduració i la conservació del vi.
Uh-huh.
Principalment la fusta de roure i de castanyer, que afavoreixen enormement doncs, la bona criança dels vins. I per què ho dic, això? Doncs perquè aquest repòs del vi en aquestes fustes tenen la capacitat de millorar el vi en el procés d'envelliment i de manera prioritària, tal com ensenya la tradició catalana, si visitem els cellers que hi ha en les cases pairals, aquelles botes tan grans de fusta de roure que tenen la peculiar virtut de transmetre al vi uns matisos molt determinants i determinants, especialment quan aquella bota té el pes i el pòsit de la tradició que s'ha fet servir durant molts anys de manera continuada, aleshores donen un to i un gust molt especial al vi, principalment aquelles botes que són fetes de roure blanc, que tenen un porus molt, molt petit, i aleshores contribueix a una oxigenació molt lenta i delicada del vi i li donarà aquell gust doncs, tan delicat. I també s'ha de tenir en compte el torrat de les fustes, que també incideixen en el gust del vi. Això és una cosa que hem de tenir molt, molt en compte. Els dies doncs, potser hi ha com un excés d'intentar doncs, tenir les coses com molt noves i molt netes, i està bé la higiene i la netedat, no? Però en la nostra tradició tenim uns instruments que fan un vi, diguéssim, excel·lent. I també, primerenc, a Catalunya hi ha una variant de ceps que surt doncs, molt primerenca, i que fa doncs, un vi jove doncs, molt bo. Quina deu ser aquesta varietat?
Dins l'ull de llebre.
Sí, home, i com ne diuen en castellà?
Ara, el tempranillo.
Sí, ara, el tempranillo, perquè... Doncs, perquè és
una varietat,
Que es verema molt aviat, aquesta varietat, ja durant la primera quinzena de setembre, es pot veremar, i doncs, després del procés de trepitjar, doncs, de premsar el vi, de posar-lo preferentment en botes doncs, de roure, on sí, ha d'estar almenys 7 o 8 mesos, com si fos una mena d'infantament del vi,
De roure, roure vell, que
sí,
es diu
sí,
també.
Sí, també vell, 8-9 mesos, que fos com si fos un infantament, després de filtrar-lo es pot posar ja amb les ampolles i es pot dur a taula, i doncs és aquell vi que té aquell color de cirera i que té aquell aroma potent, que el fa doncs, tan atractiu, i que ajuda doncs, a pair, a ingerir les menges una mica doncs, més saboroses. Tot i que algunes menges una mica, diguéssim, fortes, reclamen un vi una mica més potent que
l'ull.
Exacte, l'ull que popularment d'aquest vi amb fort, rabiós, se'n diu vi falló. El vi falló, una mica més rabiós, fort. Per exemple, doncs, no sé, si mengem perdius escabatxades, doncs, necessitarem doncs, un vi potent, un vi falló. I en aquest temps també, si mengem doncs, bolets, també doncs, un bon vi doncs, ens ajudarà doncs, a...
Bon vi sempre acompanya.
Acompanyar aquests bolets que també doncs, ajudaran a activar doncs, el trànsit intestinal, ajudaran a pujar les defenses, perquè els nostres antics pares, quan vivien doncs, als boscos, justament menjaven bolets per protegir doncs, l'organisme i com a antibiòtic natural.
I per les postres, vi dolç.
Vi dolç, esclar.
També,
sí. Vi dolç o refia, també, sí, i tant.
Fra Valentí Serra, moltíssimes gràcies. Sempre li dic, quan ve aquest estudi de Ràdio Estel, gràcies per cuidar-se i per cuidar-nos.
Sí, home, els frares sempre donen bons consells,
sí,
espirituals i també, diguéssim, corporals, esclar.
Si volem més consells, recordi'ns la seva web.
Sí, això ho dic al final del programa,
Sí, senyor.
Calendarremita.cat, allà hi trobareu.
Fra Valentí Serra, moltes gràcies.
Pau i bé.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Se'n va cridant a casa, baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que això s'acaba. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que desperten.
haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats a deixar-ho estar. És com si tot tornés a lloc. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que...
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Thank you. Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
Ràdio Estel et desitja un feliç any nou i que no deixis mai de llegir, d'anar al teatre, de veure cinema, de ballar, d'escoltar música. No deixis mai de viure la cultura.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
Molt bon dia, lesaneros, molt bon dia, formuleros, feliç any a tothom. Ja teníem ganes de tornar a tot l'equip amb sí. El gran Edu Mutante al capdavant. Molt bon dia, Edu.
Bon dia i bon any a tots.
Amb el Sergi Sant Pedro, bon dia, Sergi.
Bon dia i bon any.
El David García, tots amb energia de Factor Energia, eh? Una energia que es transforma, com sabeu, en un estalvi del 12,5% a la factura de la llum i el 10% a la factura del gas. I només amb una trucada sense paperassa ja tenim a casa energia verda, compromesa contra el canvi climàtic. 900-850-000. Truquem 900-850-000 i ja estem estalviant el 12,5% a la factura de la llum i el 10% a la factura del gas. Marta González Peláez, molt bon dia. La nostra professora
està,
de protocol.
Està saludant el Xavi Granda.
Sí, i relacions institucionals, que acaba de sortir, eh? Ara, de seguida els felicitem els dos. Ara, sí.
Com és el protocol, clar, arriba és una persona a l'estudi i s'ha d'aixecar.
El Xavi ha anat a saludar-lo, perdoneu.
Exacte, El Xavi que ve directament des de Madrid, el nostre especialista en cinema.
M'ha donat molta alegria perquè me'l vaig trobar una vegada fa uns mesos, i, un any por ahí, i sí, m'ha donat molta alegria.
Són molts programes tots plegats junts, eh? Xavi Granda, com estamos? Com ha ido la Navidad?
Pues nada, estupendamente, en esta tierra maravillosa.
Sí, ja tenies ganes de volver, eh? Perquè clar, Xavi ha viscut molts anys a Catalunya, però se'n va anar a viure a Madrid. Ara fa un anyet i el trobàvem a faltar.
No, fa 4 mesos.
4 mesos només. Sí. Que ràpid passa tot, no?
Sí, verdad? Massa ràpid.
Massa ràpid. Molt bé, doncs tenim el Diego Santiago, el nostre director comercial, el nostre tècnic i cuiner Jordi Carretero. Molt bon dia, Jordi. No diu res. Ara. Sí, però a nosaltres ens agrada. A mi aquest programa m'agrada. Jo ho trobava a faltar, ja.
Jo també.
I Mourinho troba a faltar treballar? El seu hotel de Manchester, o no?
Un segoient de Manchester?
A l'hotel, no?
Però se ve que han canviat la cerradura i no han dado la llave nueva.
No sé, des que usted se ha ido, el Manchester ha empezado a ganar de 5 en 5.
¿Por qué?
¿Por qué?
No entiendo.
No entiende, ¿verdad?
Y eso que mi mujer me dijo, José, me haces falta. Y yo le dije, pero si no te he tocado.
Ya. Paco Orozco, muy buen día. Buenos días, Paco.
Buenos días, Albert. ¿Qué tal? Feliz año, a todos.
Avui tenim un equipàs per fer el primer programa de l'any i, evidentment, no podia faltar l'inici amb el Bernat Martínez. Bon dia, Bernat.
Home.
Bon dia, les anedos. Bon any a totes i a tots.
Des del RAC ha tornat ja una mica el pollastre a la xarxa viària catalana o no?
Doncs de moment sembla que serà una setmana tranquil·la, que encara molta gent allarga les vacances i avui es manté una tònica general de normalitat a gran part de la xarxa viària catalana.
I al no haver-hi col·legi també, Bernat, saps què passa? Que encara que hi hagi gent que va treballar, el fet de no haver col·les fa que circulin molts menys cotxes també.
100%. Així que, bé, molta fluïdesa en la circulació, com bé dieu, i a aquesta hora no s'observa cap incidència als principals accessos de Barcelona. Sí que és veritat que hi ha hagut un accident fa uns minuts al tram Besòs, al final de la línia T4, a l'estació de Sant Adrià, i de moment hi ha diverses persones ferides, però estem a l'espera que hi hagi, s'actualitzi la informació. I per acabar, també volem informar que continua havent-hi bancs de boira espessa a la 2, ara ja només a Cervera, i es demana als usuaris que circulin amb precaució. Així que res, molt bon primer programa de l'any, Albert, i també Edu i tot l'equip. I de moment és tot des del RAC. Una forta abraçada.
Igualment.
Abraçada, Norma. Escolta'm, hem de parlar de les bicis i dels carrils bicis. Barcelona i Rodalies cada cop té més carrils bicis per tot arreu.
Feliz però, esclar, año.
Seguien coques circulant per les aceres. I
això... carril caravana para cuando?
Exactamente, carril caravana para cuando. Pero es verdad que la bicicleta, oye, estoy harto de ver carriles bici y luego las ves por la acera. Y hasta bien que alguien se ponga un poco duro, porque estamos haciendo una ciudad solamente para bicicleta, ¿eh?
Al final tendrá que haber carril bici, carril patinete, carril caravana, carril moto y carril peatón.
No, es que nosotros también exigimos, aparte de la acera, un carril peatón en la carretera.
Claro.
Para los peatones, que somos los grandes perjudicados.
Claro que sí, y luego otro carril para los runners.
A ver, ¿cómo sería el carril peatón? ¿Cómo sería? Bueno, pues el carril peatón muy fácil, queremos rotonda y todo, ¿eh?
Claro.
Yo lo tengo todo pensado, mira, con la linterna del móvil podemos hacer el intermitente, que lo encendemos en la mano derecha, intermitente derecho, que lo encendemos en la mano izquierda, intermitente izquierdo.
¡Hala!
¿Tú sabes lo que sería una rotonda para peatones? Esto me parece maravilloso, yo siempre he envidiado a los coches porque yo no tengo carné.
O un mechero en cada mano.
Exactamente, y eso sería lo intermitente.
Y un espeto para indicar por dónde tienes que pasar.
No, no, escolti, no, no.
¿No? También así en la cabeza. Como a modo de auriculares en la gorra.
Exactamente, los auriculares tendrían que tener un pequeño espejo para tener retrovisores.
Los accidentes vendrían de la mano de la gente que está mirando el móvil,
sí,
¿no?
Habría que hacer un carril específico para los que van con
exacto
el móvil.
Y los peatones también con casco, entonces, claro, porque sí. si van mirando el móvil y andando, yo creo que el peatón necesita urgentemente un casco también.
Sí.
Porque no ven por dónde andan. Se pueden dar contra un árbol fácilmente.
Y un cinturón de seguridad.
Armadura, yo creo. Sí,
exactamente,
sí.
Me lo has quitado, Xavi.
Exijo también un carril para las personas que vamos con animales por la calle, con perros o gatos también.
O sea, pero vosotros queréis carril al margen de la acera. O sea, queréis ya...
Claro, claro.
Carriles adicionales, aparte del carril bus, el carril bici, el carril coche. O sea, queréis carriles para peatones también.
Un exclusivo para el que pase al tejón, ¿no? Porque también merece.
Claro que sí.
Carril tejón.
Y luego el carril para las furgonetas y los camiones.
Oye, y los que paseamos perritos también, merecemos un carril. Porque el pobre perro también necesita su espacio. Que luego van por la acera, van goliendo, oliendo. Bueno, es igual. Van oliendo ahí todo lo que pueden.
Van oliendo los perros.
Y van oliendo los perros y, oye, al final, cuando se cruzan dos no hay espacio. Por lo tanto, también queremos un carril paseador de perros.
Claro, porque el perro empieza a goler.
Bueno, va. En fi, de moment, el que sí que és una realitat és que, en principi, es multarà a les bicicletes que vagin per les voreres. Escoltem.
Si un dels bons propòsits per a l'any nou és agafar més la bici, caldrà acompanyar-lo amb la lectura de la nova normativa que entra en vigor. El canvi principal prohibeix la circulació per les voreres sempre que hi hagi habilitat un carril bici. Fer-ho podria suposar una sanció de fins a 100 euros. La majoria de ciclistes estan satisfets per l'increment de quilòmetres de carril bici, amb la qual cosa un 90% dels barcelonins tenen un carril a menys de 300 metres de casa seva. Quan no hi hagi un carril bici, els ciclistes podran anar per la vorera sempre que tinguin un mínim de 5 metres. En vies com el Passeig Maragall, això significa pujar i baixar de la vorera de manera intermitent.
El Passeig Maragall és que no entenc per què no té carril bici, perquè és la comunicació directa entre barris. Però és que passar per aquí, entre autobusos i els cotxes que no paren i tampoc respecten gaire els ciclistes, pues prefereixo jugar-me-la per la cera, que m'enganxin i embultin. Sí, prefereixo pagar una multa que la vida.
La Guàrdia Urbana de Barcelona informarà sobre la nova normativa fins a finals de mes, quan és possible que arribin les primeres sancions.
Molt bé, doncs de moment el vianant que podrà tenir o recuperar les voreres. Però, wow, atenció, comença el nou any amb diferències de preus. Alguns serveis bàsics com el gas o la benzina sembla que baixen, però pugen i s'encareixen les hipoteques. Atents.
La factura energética pesará menos esta cuesta de enero, sobre todo por la caída de los precios del petróleo. Gasolina y gasóleo marcan en el surtidor mínimos de 2018 y el nuevo año arranca con una bajada del gas natural del 4,6% y con los costes regulados tanto del gas como de la luz congelados. También se mantiene el precio de la bombona de butano en 15,33 euros. Desde hoy costará más circular por las autopistas que dependen del Estado. Aquí los peajes aumentan de media un 1,6%, aunque las que quebraron en 2018 y fueron rescatadas bajan un 30%. Estas pasarán además a ser gratuitas por la noche. Este 2019 también notaremos la subida de las hipotecas por el alza del Euribor, que por primera vez en tres años podría entrar en terreno positivo, aunque bajará el impuesto de bienes inmuebles casi un 2% de media. Pagaremos más por la telefonía e internet y por los sellos postales y menos por 1.200 medicamentos. Además, los pensionistas mejorarán sus rentas tras la subida del 1,6% de las pensiones y los trabajadores autónomos tendrán más protección a cambio de pagar al año 64 euros más de cuota.
A mí, Edu, la gasolina y todo esto me da igual, pero los medicamentos, oye, que hayan bajado 1.200 medicamentos, yo ahí me voy a ahorrar una pasta seguro, ¿eh? No, no, de verdad, como hipocondríaco profesional. O sea, espero, ahora miraré la lista de los 1.200, pero al año...
Seguro que alguno te coge.
Si ha bajado el Lutabón o el Pantoprazol o el Gelocatil, sí, o sea, si bueno, ha bajado alguno de estos,
el
yo...
paracetamol...
Claro, soy rico directamente.
Sí. ¿Tú eres encantado, bajado? Bingo.
Sí. Claro, a mí la gasolina, pues sí, bueno, ahora hombre, que tengo pues un coche no, híbrido, pues mira, más o menos.
Yo intento medicarme poco, a mí esto me preocupa más el gasoil y el peaje.
Yo voy a coña, porque es que porque soy tonto, o sea, yo he cogido, he comprado un montón de garrafas y tengo mi casa llena de garrafas de gasolina.
¿O no?
Y de gasoil. Y tengo todo en la terraza, porque esto dura poco, ¿eh?
Ya, o sea,
cuando vuelva a subir el precio,
francamente,
yo lo vendo, destraperlo y me forro.
Es que a nosotros cuando nos duele algo nos echamos un gin tonic, pero sin tónica.
Y lo mismo con la bombona de butano. Tengo claro, toda la casa, yo no puedo ni andar. Entre coñac, la garrafa de gasolina y el butano que he comprado, pero es una inversión, porque cuando suba, yo lo he comprado más barato y lo revendo.
Pero tiene que tener cuidado, porque es una bomba lo que usted tiene en casa, ¿eh? Unas claro, tantas bombas juntas.
Es que lo que tiene este señor es una bomba. Y además con lo que fuma, o sea, es que puede crear una explosión nuclear en su edificio.
Bueno, yo dejé, es una oportunidad de mercado, y yo soy listo y ya está.
Sí, pero tenga cuidado cuando tome las barrechas, que no se le caiga y luego el cigarrillo encima, ¿eh? Con el butano y la gasolina y todo lo que tiene ahí.
Bueno, yo al coche le he hecho coñac de la marca Mascherano.
Y funciona, ¿no?
Y funciona.
Atenció, anem al tall número 5. Adeu definitiu a les cabines telefòniques.
No.
Ara, sí, sí. Oh. Ara rendirem un homenatge a les cabines i explicarem a la gent jove que ens escolta com es vivia amb cabines telefòniques i com es viu sense elles.
Los 20 habrá euros. Que darse prisa para hacer las últimas fotos.
No pueden quitar la cabina, sino Superman a ver dónde se cambia.
La gente viene y se hace fotos dentro de la cabina, así que...
Están ahí, aunque las ignoremos.
De hecho, no sabía ni que estaba.
Normal que fuera protagonista junto a López Vázquez de uno de los cortos más inquietantes de nuestro cine. A finales de los 90 llegaron a ser 65.000. Hoy quedan apenas 16.000.
Creo que es un servicio que ya no tiene sentido a estas alturas de la vida.
Para mí que las quiten mañana mismo.
Tan abandonadas como esta.
Además está un poco hecha un cuadro.
Nomás va la gente a robar, a ver si encuentra algo.
O tan querida como la de Aín, en Castellón.
Y si alguno en un momento de emergencia, como me pasó a mí hace 20 años, la necesitara.
Son muy golosas para los vándalos. Al año su mantenimiento cuesta más de 2 millones a Telefónica.
Y si un día necesitas hacer una llamada,
o dejar muchas, pero unas pocas, en sitios así un poquito claves.
Apenas se hace una llamada al día por cabina de media.
Voy a hacer una última llamada. ¿Me dejáis?
Está a tiempo. Al ser un servicio público, es el gobierno. Firmará su defunción para el 1 de enero.
Que dràstico, firmarà su defunció. Però escolta, sí, diu la gent, encara que necessitis una cabina, ningú la utilitza. La gent prefereix demanar-te pel morro al mòbil,
sí,
dient-te, escolta, em deixes fer una trucada urgent que m'he quedat sense saldo, i això ho he vist. Prefereixen això abans que utilitzar la cabina. Però és que el món de la cabina era molt interessant. Abans, quan no hi havia mòbils, i tu anaves pel carrer, això se'n recordarà perfectament la Marta, el Xavi, l'Edu, abans hi havia unes cues impressionants per trucar, sí. I aleshores tu estaves trucant i veies a una persona fora fent mala cara, com dient, acaba ja. Sí. I tu dient, bueno, escolta, he pagat, no em tornaran al canvi, perquè la cabina mai tornava al canvi.
No.
I aleshores tu volies apurar fins al final.
Com la zona blava.
I el de darrere et mirava... Recordeu les cares del que estava esperant?
Sí. Jo em baixava a les 10 de la nit.
Que no hi havia nadie.
Que no hi havia ningú.
No hi havia ningú,
I llavors baixava amb un mocador per netejar...
Clar, perquè tothom havia parlat.
Feies la neteja de tota la cabina, aleshores.
Havia passat totes plugues per esa cabina.
Nos hemos hecho inmunes absolutamente a todo después de haber hablado
claro, con los teléfonos. Claro, no había toallitas ni el líquido este no. que compramos para las manos.
Había que hacerlo así, a distancia.
Entonces... Oye, chicos, es verdad que no devolvían el cambio en las cabinas, pero soy Juan Armesto, ¿eh?
Sí.
Sí, lo conocemos.
Sí, sabemos. Sí,
¿qué decir?
Pero hay gente que no sabe quién es todavía y me pregunta.
Oye, de repente tú le dabas varias veces así a colgar y a veces te caía alguna moneda, ¿sabes?
Algunas veces, sí.
¿Alguna vez?
Pero yo creo que si pasaban de los 20 duros, ¿no? De las 100 pesetas, ya no... Uy,
claro, es que estamos hablando ya de pesetas.
Sí, pero perdona, claro, pero quedaba una rabia que no te devolviera el cambio, porque tú a veces no tenías suelto, como dice él, hostia, en aquel momento 100 pesetas eran 100 pesetas.
Sí, pesetas. Yo alguna vez había estampado el auricular.
Sí, de la rabia que daba que no te devolviera nunca el cambio.
En las muy antiguas había un truco para llamar gratis 2 segundos. Sí. Entonces yo llamaba 50 veces seguidas. Sí. Era una cosa ridícula.
Y el truco de la moneda con el agujerito en medio.
¿Qué mayores somos?
¿Cómo se nota que soy de Badalona,
Oye, cuenta eso, Paco, porque había truco.
Hombre, claro, le hacías a la moneda, le hacías un agujerito y con un hilo de pescar pequeñito dejabas la moneda allí y hablabas de gratis.
Yo conseguí otras llamadas gratis con tarjetas de crédito.
Sí.
Se hackeó el sistema y podías hablar todo el tiempo que quisieras y Telefónica enseguida.
Con 10 años eso ya, Xavi.
Sí.
Tenía una novia en Estados Unidos y vamos, hablaba horas y horas.
Erais hackers profesionales, ¿vale?
Sí. En Badalona no lo enseñaban en la guardería esto, por favor.
Claro, pero vosotros sí que os merecíais que os golpearan en la cabina, porque estabais muchas horas ahí.
Pues sí. Bueno, los domingos había menos gente. A mí me acuerdo que me echaron a patadas de un bar por hablar así con mi novia. Pues me pillaron infraganti, pero bueno.
¿Desde un bar?
Sí. Se enfadó mucho el señor del bar Irún. Un saludo.
Claro, es que ibas al bar y pedías...
Nada, no, ni pedía. Entraba y me ponía a hablar allí con la novia.
Però, Marta, al món de la cabina, tu com a professora de protocol, era un món que portava més conflictes que beneficis, a vegades.
Sí, clar, perquè la cabina en realitat era per una emergència.
Claro.
Sí. Llavors era per provocar una cosa puntual, no per estar allà hores i hores amb la novia americana.
Però, Marta, quan teníamos la novieta no podíamos estar 3 hores en casa con el teléfono ocupado.
Claro, pero porque no querías hablar en casa.
Claro. Yo me había llegado a llevar palomitas a la cabina, es decir, sabiendo que iba a tardar y me daba igual.
Sí.
Ya podían, ya, sobre todo cuando estaba haciendo la mili, en Ceuta, y en la mili las cabinas eran caprice de Dieu.
Sí, las cabinas tenen molta història, per escriure un llibre.
Sí, sí.
De totes les converses que poden haver escoltat les parets de les cabines.
Exacte, i el que estava fora.
Que estava
a vegades,
fora
quan t'avorries, clar, no tenies més remei que escoltar la conversa, i si cridava una mica el que estava dins, doncs mira, passava el temps més ràpid. Sí. Anem a una última notícia del dia. Atenció, perquè existeixen assistents virtuals pels deures dels nens, i els nens ja saben utilitzar-los. Compte.
Pillado infraganti. 5 menos 3? Son 2. El chaval sabe que le puede hacer los deberes mejor que nadie.
Es más rápido y no tiene que perder tiempo en escribirlo.
Si Google está aparcando los libros de texto...
Cántame una canción.
Que llueva, que
los asistentes de voz podrían apartar al propio Google.
La gente le pregunta los deberes de matemáticas, de lengua.
Si tengo una duda, lo pregunto.
Sobre todo de historia.
Una nueva herramienta. Ya ni siquiera necesitan las manos para obtener información.
Una cosa que entra muy rápido, pero me supongo y me da la impresión que tal como entra, sale.
Necesitamos un proceso educativo para que los niños aprendan también a utilizar correctamente la tecnología.
Pon música jazz.
Es la revolución de las tecnológicas. El reconocimiento de voz es el futuro.
Es práctico, a mí me parece bastante práctico.
Luz, entrada.
Pero las dudas surgen.
Y esos datos se quedan registrados en algún sitio. Y el uso que van a hacer de eso las tecnológicas, no sabemos cuál va a ser.
Uno miembro de la familia que habrá que tener controlado.
Bueno, pues yo prefiero el asistente virtual que el ridículo del padre, porque claro, a vegades que et pregunten coses als nens i no te'n recordes.
Sí.
Y quedas mal. ¿Això pasa o no?
Vamos,
Paco,
tenemos que repasar. Espérate que me 5 minutitos, que me lo miro.
Bueno, esto nos pasa a todos menos a Granda, que Granda va por delante del profesor.
Yo soy nulo en matemáticas, ¿eh? Yo lo pasaba muy mal.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero claro, un tío que ha ganado 8 concursos en la tele.
Oye, acabo de hacer otro casting, atentos todos.
¿A dónde?
A ver si gano el noveno en la 2.
¿Para código final?
Código final. Sí.
No me digas.
A ver si me cogen. Cogedme, por favor, que me quiero hacer rico de una vez.
Hombre, pero si yo conozco a la gente de ahí.
Pues nada, ya estás tardando en enchufarme para el casting.
Mira, se lo propongo. propuse, pero me dijeron que no enchufaban a nadie, que ahí todo el mundo pasaba casting, pero es que te lo prometo que lo dije.
Me dicen que no me cogen porque pierden todo el dinero y no les sale a cuenta.
Esto
no
lo llevan Xavi Collado y Nuria Casas y amigos míos, así que ojalá te veamos.
Pues nada, a ver si hay suerte.
Ojalá.
Ahí sí.
Es que ha guanyat 8 concursos televisius i com sempre diem amb Xavi Granda, Paco, si alguna vez te propone jugar al Trivial, si empieza él, acaba. O sea, esto lo he visto con mis propios ojos. O sea, la única forma de poder ganar a Granda al Trivial es empezar tú y no fallar ni una. Porque si él empieza, acaba la partida.
Complicado también.
Complicado.
No, es verdad, ¿eh? Sí, sí. Granda, es así.
Sí, sí, me acaban de retar otra vez y he vuelto a ganar. He quedado, en fin, ha sido un poco violento. Sí.
Hay que hacerlo en equipos y Xavi, yo voy contigo.
Sí, solo responda a él.
Pero es que no se puede jugar con él. O sea, no lo digo en broma. Si tú juegas una partida trivial con Granda y Marta Peláez lo ha visto, o sea, si empieza en la partida, la acaba. Ahí se acabó la partida, ahí. Ya no se puede jugar. En fi, anem a les seccions ràpides del programa. El primer, sí, no, de Josep Pedrerol de l'any, editorial, sí. Pedrerol.
Uy, aquí estamos, no canvia, ¿eh? Aquí estamos todos los del Chiringuito, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las navidades? ¿Bien o en familia?
Dos cosas.
No le contestéis, que sí.
Venga, música, vamos, venga, pincha.
Endavant, nuca. Endavant,
parante, no? Vinga, vamos. Lleu aquí, esquerra, dreta. Coloma. Vinga, sí, busca, editorial, vinga. El técnico se resaca aún, ¿eh?
No, es que se lo hace aposta porque usted le trata mal y es lo que se merece.
Bienvenidos un año más a la Sino, donde digo lo que otros no se atreven. Y una vez felicitados el año, a los compañeros, a los oyentes, me quito el cinturón del pantalón, lo lío en mi mano, a hebilla vuelta, y me pregunto, ¿dónde estaba el humor estas navidades? ¿Visteis Nochebuena en Televisión Española?
A mí me gustó Televisión Española.
Manuel Carrasco y Rosana. La alegría de la huerta.
Bueno, pues a mí me gustan estos programas, oiga.
El resto de cadenas, películas. Manuel Carrasco y Rosana, con los mismos cameos. Mismos cameos que luego Nochevieja salían en el especial Nochevieja, cantando. El pack de esas navidades. 3 cameos al precio de dormirse en el sofá. ¿Dónde quedan los especiales de José Luis Moreno? Con monologuistas, con vagos, con humoristas, los mejores cantantes del panorama musical, desfiles de traje de baño y un elenco de artistas con fuerza, garra y sangre fría. Solo se salva el de siempre, José Mota, con un especial divertido, pero demasiada política. Queremos más sketches e imitaciones, más humor y no tanta política. Un especial que tenía de protagonista a Rajoy. En fin, ¿sabéis lo que os digo? Que así no. Así no. Ya abro una ventana. Les Animutante están libres para ser contratados.
Sí, oiga, pero yo qué quiere que le diga. Yo vi la 1 y en casa vimos la 1 y la verdad que estuvo muy bien. Porque sí, primero, el especial de José Mota estuvo divertido.
Pero
luego pusieron, bueno, hombre, normal, un poquito de caña. Pero luego pusieron también buena música. Actuaron los mejores, ¿eh?
Los de siempre.
Hombre, no.
Enchufados.
No. Ahí el ratito de Marta Sánchez con el otro, no me acuerdo ahora, hombre.
Carlos Baute,
que se habían enfadado y ahora parecían ahí casi novios.
Ahora han vuelto a hacer otra canción.
Sí, Vanessa Martín.
Vanessa Martín, estuvo Martín. Pablo López, estuvo...
Cantando baladas.
Todos. La 1 estuvo muy bien, la 1, estuvo muy bien.
Albert, yo tengo que recuperar el de la 2, Cachitos.
Cachitos estamos bien, era muy interesante.
Trending topic, sí. Y la verdad, dicen que promete
ojito.
Mucho.
Sí. Yo lo he visto también, es que vale la pena, porque de verdad, Televisión Española, al final... Los días de fin de año, no sé si somos muy tradicionales o qué, pero es lo que miramos en casa.
Sí.
En fin, al pató d'Àngel Yasser, aquí.
Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo primero, felicitar el año a todos los que nos escuchan. Y bueno, el primer beso del año, pues quiero que sea para una buena noticia. Y es que el salario de 5 millones de empleados españoles públicos y privados sube desde este martes. Ya era hora, aunque bueno, antes hemos comentado que la cuesta de enero arranca con subidas de la luz, carburantes, telefonía, mientras que baja también el gas natural y el IBI. Se congelan los billetes de transporte público y bueno, la verdad es que no sé si la subida del sueldo será buena o no, pero bueno, por lo menos lo suben.
Por lo menos lo suben, exacto.
Encantados.
doncs, el petó d'Àngel Llàcer a aquestes baixades, encara que siguin temporals. I comencem nova secció, el Rojo Vivo, amb el senyor Ferreras i companyia. Molt bon dia, Ferreras.
Hola, buenos días, bienvenidos.
¿Qué tenemos hoy en el Rojo,
Rojo Vivo? En Fórmula de Sant, donde vamos a repasar la actualidad al Rojo Vivo. En un minuto, ojo, que conectamos con equipo de investigación y Gloria Serra. Adelante, Gloria.
Muy buenos días, Ferreras. Informamos que acabamos de detectar toda una red organizada de venta ambulante de antiácidos eficaces y rápido. En un minuto neutralizan el ácido y calman la acidez. Se venden en sobres, comprimidos o suspensión oral, en frasco, en cualquier plaza, en cualquier calle, en cualquier portal. Toda una mafia del ardor y ácido navideño.
Gracias, Gloria. Atención, porque también tenemos conexión con Jordi Cruz, jurado de Masterchef, con consejos para la post-Navidad.
Hola, soy Jordi Cruz. Y hoy, para el día 2 de enero y hasta Semana Santa, lo que recomendamos para perder kilos cogidos en Navidad es brócoli, coliflor y kiwi en vena para irte por la patilla cada mañana.
Gracias, Jordi Cruz. Aunque yo esos kilos no me los quito ni moviendo las manos todo el día, como las muevo, que parezco un ventilador. En fin, devolvemos la conexión y conectamos con Fórmula Lesan.
Gracias, tenemos señor Ferreras.
Pastor.
Sí, la tenim, però és veritat que mou tant les mans que al final va cremant calories, també. El temps, en Pedro Piqueras, quin temps ens espera aquests dies que els nens encara estan a casa?
Efectivamente, hola, buenos días, feliz año, no se quejarán, ¿eh? Vaya feliz navidades año, primaverales. Hemos tenido más que Navidad, parecía el puente de mayo, solo faltaba que hubiera acabado la Liga, la final de la Champions y el cumpleaños de Edu Mutante, que es a mediados de mayo. Así que nada, seguiremos con ese tiempo hasta nuevo aviso y ojo que la semana que viene bajarán las temperaturas, tendremos nieve. Iremos informando, pero no descuiden las chaquetas, porque en cualquier momento gira esto y vuelve el invierno, que blando en diciembre, fuerte en febrero. Así que nada, seguiremos.
Otro refrán inventado, ¿verdad? En fin, escolteu una cosa. Vaig provar, jo havia provat dels vins del Pirata del Bierzo pràcticament tots, però el Demasiado Corazón encara no l'he provat. Aquell que li demanava, ens va explicar a Dani Alves, especialment perquè estava enamorat d'aquest vi. I vaig fer una prova, vaig fer provar el vi, que és un vi blanc, Demasiado Corazón, amb els ulls tancats a quatre persones a casa, i els quatre em van dir que era vi negre. Imagineu-vos, perquè està fet amb barrica, està fet amb molta intensitat, és un vi espectacular, eh? De debò que sempre parlem de l'afrodisiac, que és el vi més jove, del Mazcara Mahara, però el Demasiado Corazón, tu l'has provat, este?
Sí. Sí, sí.
Es espectacular.
Lo probé, bueno, comiendo un día con el Pirata.
Con el Pirata, ¿no?
Sí.
Es que és el més alt de gama. Que no vol dir que sigui el més bo, perquè a mi, per exemple, quan tinc set o quan... No sé, l'afrodisíac m'agrada molt. És un vi jove, amb Godello, amb Mencia, que està molt bé. Però el Demasiado Corazón és un espectacle, eh? Un espectacle de vi.
Jo vaig anar a sopar a casa d'uns amics abans de Nadal i vaig portar l'afrodisíac al blanc.
Sí.
I van demanar unes pizzas i tal i...
No, ideal, ideal.
I els meus amics només volien el vi.
El vi, no? Sí, les pizzas sí. Es queden en segon terme. No, i si vols un vi negre, ja sempre ho diem, el jarabe està molt bé de preu, sí. O ja més el de gamma, però molt bo també el Mazcara Mahara. Al web del Mazcara Mahara o directament amb el Pirata del Bierzo podeu parlar, amb Javier Álvarez, @elmazcaramahara, i ell us aconsellarà. I si no voleu anar a restaurants, que hi ha molts restaurants a Catalunya que ho tenen, però voleu tenir a casa les botigues Wine Palace. Tenim l'acudit de Matías Prats, que tenim ganes de riure, Matías.
Vamos con el chistecito. Estaba una pizza llorando en el cementerio. Llega otra pizza y le dice, ¿era familiar? Y la otra contesta, no, era mediana.
Molt bé, Matías. El truc ara ho pillava Crizo. Amb l'any nou segueix pillant els acudits tard, eh? El truc de Sergi San Pedro, Sergi.
Bueno, pues os voy a explicar cómo abrir un tarro de estos típicos de cristal, por ejemplo, de mermelada o de miel, que se nos resiste. Y probar con este truco. Necesitamos una goma elástica, estas de pollo. Lo que tenemos que hacer es colocar la goma alrededor de la tapa y entonces intentar abrirlo, porque al poner la goma te da más tracción tanto a los dedos como a la tapa misma y hace que se abra mucho más fácil.
Te da más tracción.
Sí. Pero ¿cómo ponemos
cuidado,
la goma? A ver, porque yo...
La goma alrededor
del tapón.
Sí, de la tapa.
Ah, está muy bien.
Abres.
Bueno, yo lo probaré.
Bueno, sí. Es que ahí en Badalona la abrís con los dientes, ¿no?
No, sí.
Con los cuernos.
Escolta'm, una notícia de cara B, Edu Mutante.
Doncs sí, Carolina Maria, nascuda a Saragossa a les 12 en punt, és el primer nadó del 2019. I a tot Espanya neixen uns 1.062 nens el primer dia de l'any, segons la UNICEF. Mm. El primer català de l'any va ser una nena que es diu Emma i ha nascut a Terrassa quan el rellotge marcava les 12:13 de la mitjanit, segons ha informat el Departament de Salut de la Generalitat. La petita Emma ha passat 3 quilos, 310 quilograms, i es troba amb la seva mare a l'Hospital de la Mútua de Terrassa.
Molt bé, doncs...
Primer nadó, doncs, el 2019.
Sempre hi ha com una espècie de cursa, oi, sí, granda, sí, per saber qui és el primer nadó de l'any,
sí,
i tot això.
Sí, nada, enhorabuena a los felices papás, sí. Y nada.
Seguro que hay que...